Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Turisme de l'Escala ha participat aquesta setmana en una acció promocional promoguda des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona a París. En aquest workshop s'ha pogut difondre els atractius culturals, gastronòmics i tradició pesquera de l'Escala. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara en fem l'avanç d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'un dia com avui. El casal del jubilat Jardí del Pedró ha ofert als seus socis una festa amb un concert de l'acordionista Ferran Martínez i un generós pica-pica. La junta actual del casal del jubilat ha volgut oferir aquesta celebració als socis com a regal de comiat, i és que a finals d'any l'actual president i la seva junta deixen l'entitat. L'Alfolí de la Sal, mirant el cap de setmana, l'Alfolí de la Sal acull demà una taula rodona sobre la vida i l'obra de Joan Massanet. Hi participaran la pintora Alícia Vinyes, el farmacèutic Ramon Pujolà i la crítica d'art Mariona Seguranyes. I en l'àmbit esportiu, de cara al cap de setmana, destaquem especialment dos compromisos, el del primer equip del Futbol Club L'Escala contra el Parets del Vallès, la primera catalana, un partit que jugarà a Vilamalla, i és que l'Escala, com a local, té el camp de futbol en obres. Els d'Arnau Sala volen aquest cap de setmana passar pàgina de la derrota contra el Granollers. I en tenis de taula, el CERT té ganes de continuar sumant i té l'oportunitat de fer-ho aquest cap de setmana contra el Múrcia, un equip que trepitja el descens. Es jugarà diumenge al matí a la Sala Polivalent. Recull d'agenda d'activitats del cap de setmana i previsió meteorològica amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui a les portes d'un cap de setmana de canvi meteorològic, si més no. Ha plogut, continuarà fent, entrarà tramuntana o tramuntaneta, més ben dit, i sobretot, cauran les temperatures, o dit d'altra manera, es normalitzaran les temperatures. De tot això, però, en parlem en detall d'aquí a just una hora, al punt de les 6, en l'informatiu local, informatiu central de cada tarda a Ràdio L'Escala. Ara continua l'Arran de Mar, el magazín dedicat a tot allò que gira entorn al mar i que fem conjuntament entre 7 emissores del litoral. De nord a sud, Ràdio L'Escala, Ona Malgrat, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar, Tarragona Ràdio i Ràdio Delta de Deltebre. Això fins a les 6. A les 6 l'actualitat local, informatiu a l'hora en punt, i els just després, el Zona Mixta amb Ivan Garcia. A les 7 l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre, que condueix l'Ali Giné, amb Raül Garreta al control tècnic. A les 8 els musicals, que els divendres són el programa Mixtures i el Connexió Eclèctica de Jonjo Vigut. A partir de les 10, reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local a la mitjanit i els esports Zona Mixta just després. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
I arribem a aquesta segona hora de Arran de Mar, 4 minuts passats de les 5 de la tarda d'aquest divendres 18 de novembre. I en aquesta secció d'avui d'Amarrem ens anem a amarrar a un club nàutic molt especial, perquè això de recórrer la Costa Brava en barca ens encanta, i més si encara ens anem aturant de port en port i podem xerrar una estona amb aquelles entitats que lideren les activitats esportives a mar. Avui volem amarrar a l'Estartit, un port molt a prop de les Illes Medes, i allà ens espera el director del seu club nàutic, Eugeni Figa, amb el nostre company de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
Hola, molt bona tarda, Eugeni. Bona tarda.
Us saludem des d'aquí, des de l'altre cantó del Montgrí. Mirem una mica més cap al nord amb el dia aquest una mica rúfol que fa avui, però que bé es necessitava. Aviam.
Una mica d'aigua
sempre va bé. Sempre va bé, sempre va bé. Fem aquests amarrems i, primer de tot, ens anem a la part una mica de presentació. Ens agrada que els responsables, en aquest cas tu, Eugeni, ens facis una petita presentació del Club Nàutic de l'Estartit. Quina història té al darrere? Què ens podeu oferir? Com una carta oberta.
Molt bé. Doncs, mira, el Club Nàutic Estartit és un club que ara ja té prop de 60 anys d'història. El 2014 vam renovar la concessió, la primera concessió que vam tindre sobre l'espai portuari, que va ser els nostres primers 40 anys. I bé, és un port d'una mida mitjana a la Costa Brava. Aproximadament en tot el port hi ha uns 1.100 amarradors, dels quals el Club Nàutic Estartit en gestiona prop de 700. Mm. Hi ha una part, hi ha una altra part amb un altre club esportiu, que és l'Associació Nàutica La Llevantina, i després hi ha una part també en aquest món central on s'hi troben bàsicament els professionals, pescadors, empreses de submarinisme, aquests barcos de fons de vidre que van a les medes, sí. Que això ho gestiona Ports de la Generalitat directament. Vale.
Suposo que de totes maneres s'han anat ampliant, no?, amb el pas dels anys, o sigui, partíem d'unes instal·lacions molt més reduïdes i amb el pas d'allò heu anat ampliant també a l'espai de l'amarrament.
Mira, a l'espai portuari a l'Estartit més o menys ha estat pràcticament el mateix, amb excepció dels anys 90-92 es va construir el dic de Racer, el dic de Llevant, que això va generar un espai en elevar-se en exterior que actualment estem aprofitant en la temporada d'estiu. Amb la renovació de la concessió del 2014 vam començar les obres 15-16 de remodelació de l'espai portuari i, tot i que hem guanyat certa superfície de terra, la superfície de l'amarratge es manté pràcticament igual. Hem augmentat una mica perquè, en el fons, hem augmentat una mica la mida mitja de l'amarrador, que en aquestes costes sabeu que la barca tipus o el percentatge més alt d'embarcacions que hi ha a la Costa Brava és al voltant dels 8 metres d'eslora. Nosaltres aquest amarrer tipus d'alguna manera l'hem pujat una mica cap als 9-10 metres, però no massa més. La veritat és que no l'hem ampliat considerablement perquè tenim un espai reduït. Sabeu que a darrere hi tenim la vila de l'Estartit i, per tant, tot el la façana marítima, i tampoc tenim molt d'espai per créixer.
I si ens centrem una miqueta en les activitats esportives que ens ofereix el Club Nàutic l'Estartit, quina podríem dir que són les especialitats? En quines us centreu més?
Bé, nosaltres ja fa temps que, quan parlem d'activitat esportiva, parlem del centre d'activitats, que és l'espai que el club gestiona d'alguna manera, on des d'on es poden fer tot tipus d'esports i activitats de lleure, no? Actualment, nosaltres, com tots els nostres clubs veïns, el nostre esport principal és la vela, és el motiu d'alguna manera de la fundació del club, però al voltant també la vela per la pràctica de l'esport base, però també la vela de competició amb els equips de regates d'Optimisi d'Europa, però al voltant també de la vela, doncs, hi ha altres activitats que ara en els darrers anys s'han posat més de moda, com el caiac, el paddle, el surf, i tota una sèrie d'activitats també relacionades amb la motonàutica, el lloguer d'embarcacions, l'esnorquel, el submarinisme, etc.
Clar, per això mateix, el fet de tenir les Illes Medes tan a tocar, sou la porta de les Illes Medes, en podríem dir, l'Estartit, això suposo que és un punt positiu, no?, pel Club Nàutic i per les vostres activitats.
Clar, totalment. Totalment. Tenir les Medes aquí és un privilegi. I, per tant, molta de l'activitat que fem, fins i tot l'activitat de lleure dels nostres usuaris, dels nostres socis, dels nostres transeünts que venen al port, que tenen la barca, doncs l'activitat principal és... O el seu destí principal, un dels seus destins principals és la Meda. Per tant, al voltant de la Meda i del Parc Natural també es desenvolupen activitats d'alguna manera en les que la gent ve a practicar esport i a gaudir de l'entorn, les dues coses alhora.
Perquè, clar, ara ho has citat, no? També el del parc natural. Això vol dir que el Club Nàutic està... Suposo que esteu adherits o esteu dintre d'aquest compromís de sostenibilitat, ecoturisme, o que hi ha al voltant de la figura del parc natural del Baix Ter, Illes Medes i Montgrí.
Sí, sí, per suposat. El club forma part del que es diu del CES, de la Carta Europea de Turisme Sostenible, i, per tant... participa activament en totes les activitats del parc i dona a conèixer tots aquests valors, tot aquest valor natural. El parc natural o ja abans el medi natural en general és un dels nostres, una de les nostres raons de ser. És a dir, si nosaltres no tenim un entorn natural cuidat, si nosaltres no tenim un entorn natural que tragui la gent, doncs no té massa sentit tota l'activitat nàutica al voltant.
Clar,
i per tant som els primers interessats en que el mar, doncs, en que el mar estigui protegit, en que es puguin veure, en que hi hagi fauna, flora, etc.
I
és el nostre jardí.
Clar, clar, clar. I això suposo que, per exemple, no ho sé, aquí a la comarca parlo també des de l'Escala i des de l'Abadia de Roses, per exemple, amb tot això que volen fer del Maco Parc Eòlic i així, estem una mica a la guait. Suposo que des dels clubs nàutics i des d'això també s'està molt en alerta amb aquest aspecte.
Sí, sí. Nosaltres al principi ja ens vam posicionar i ens vam adherir al manifest de la plataforma Stop Macroparc Eòlic, perquè entenem d'alguna manera que aquesta instal·lació, que en el fons no sé si resoldrà els problemes de tots o només els problemes d'alguns, és una agressió molt gran en el paisatge. Llavors, nosaltres actualment el que tenim és entorn.
S'ha de cuidar.
Aquest entorn s'ha de cuidar i s'ha de protegir, sí.
I bé, ens hem anat una miqueta al mar.
S'ha d'aprofitar, també, eh?
Clar, clar, sí. Ens hem anat una miqueta cap a les vores, però tornem una miqueta a l'essència del que has dit, no? L'essència de la vela, l'essència del Club Nàutic l'Estartit. Et vull comentar un parell de coses. Una, a nivell de competició, quines... Sí. Mm-hmm. Quines competicions, o quina competició destacaries de les que acolliu durant l'any? Suposo que diverses, no?
Sí, diverses, però mira, per citar-vos en alguna d'actual, d'alguna manera, ara al setembre, fa un parell de mesos, hem fet el Campionat d'Espanya de la classe Europa, celebrava la 50a edició. I per tant, bueno, hem tingut aquí un reguitzell d'esportistes, una mica de, normalment, jovenets, però algun ja també més veterà, que han gaudit d'aquesta fantàstica badia que tenim aquí per Nova Gavela.
I l'altre aspecte que te volia comentar és el nivell educatiu. Disposeu d'escola de vela, suposo, i com ho encareu de cara, per exemple, tant a l'Estartit com, jo no ho sé, les proximitats, Torroella, Pals, que són els pobles que teniu més propers a vosaltres?
Sí, d'un temps cap aquí, ja fa això, ja fa uns anys, va començar, no sé si us recordeu, però va començar una escola a Barcelona que es deia Icària, en el Centre Municipal de Vela. Aquestes experiències d'apropar els estudiants en el mar es van traslladar a tot el litoral català. I nosaltres doncs, també en vam ser uns actors principals, o també en som uns actors principals, i per tant ja fa forces anys, et diria que segurament 15, o 20, que estem fent activitats amb les escoles, per exemple, amb l'escola Portitxol de l'Estartit, però també amb el Sant Gabriel de Torroella, o també hem fet alguna cosa amb l'Institut de Torroella. Per tant, anem fent anualment, d'alguna manera es van repetint determinats cursos, venen a fer cursos de vela i aprendre a navegar aquí a l'Estartit.
Doncs, Eugeni, crec que aquesta primera entrada al Club Nàutic L'Estartit, aquesta visita, aquesta primera acollida, ens has presentat fantàsticament l'entitat, les activitats que es duen a terme i una mica tot el context, no?, d'on es trobeu i el que dueu a terme. No serà l'única que farem. Al llarg de la temporada segurament tornarem a marrar algun dia aquí L'Estartit, aquí al Baix Empordà, i tornarem a parlar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per estar aquí a la Randa Mar.
A vosaltres, quan vulgueu, aquí estarem.
Fran.
Dis-me, Sergi.
Res, no, que et veia ja molt llançat amb la sintonia. Bé, no, que vinguis a visitar-nos alguns dies aquí i aviam si t'acompanyo a marrar, com hem estat ara, tant a l'Estartit com aquí a l'Escala. Un dia ho visitarem, això.
Això està fet, i a més, tinc ganes de conèixer l'Eugeni, perquè m'ha dit unes coses que m'han agradat molt. Llavors, anirem a l'Estartit i a veure si tenim l'oportunitat d'anar al Club Nàutic, també.
Molt bé, aquí t'espero. Que vagi molt i molt bé, Frank.
Vinga, igualment, Sergi, salut.
Arran de Mar, el nou programa de la xarxa audiovisual local dedicat a la nostra mar.
Avui el nostre tècnic Toni García està molt cumbiero i ens ha posat Los Paquines amb aquesta cançó de Caramelo Menta, un grup de culte de cúmbia amazònica del Perú. I canviem de terç, ens anem als museus del nostre país, perquè aquest mes de novembre se celebra a Catalunya la 27a edició de la Setmana de la Ciència. Es tracta d'una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, dins la qual es programen un ampli ventall d'activitats de divulgació científica arreu del nostre territori. Com cada any, el Museu de les Terres de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre participen a les activitats de la Setmana de la Ciència, programant la conferència Nius de Tortugues a les Nostres Platges, la visita d'una vella amiga. I avui la nostra companya de Delta.cat, Diana Mar, connecta amb Glòria Fainé, tècnica del projecte Careta a la Vista i encarregada de la conferència d'aquesta tarda a les Terres de l'Ebre. Bona tarda, Diana.
Bona tarda, Frank. No només tinc el plaer de presentar-vos a la Glòria, que, per cert, no és el primer cop que entra al nostre programa. Fa unes setmanes el nostre company de Canal Blau, el Carles Monasterio, ja la va entrevistar, perquè vull recordar-vos que la Glòria és especialista en la tortuga careta, una espècie amenaçada. Així que, Carles, t'agafo el testimoni i ara aprofundirem en la conferència d'aquesta tarda, Nius de Tortugues a les Nostres Platges, la visita d'una vella amiga. Bona tarda, Glòria, i benvinguda de nou a la Randa Mar.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Amb el Carles ja vam tenir oportunitat de conèixer més sobre aquesta tortuga, la tortuga careta, però ja que te tinc aquí, sí que m'agradaria que ens fessis una mica de recordatori, ja que aquesta tortuga, si no m'equivoco, està catalogada a nivell mundial com a vulnerable per la Unió Internacional de per la Conservació de la Natura. És així?
Sí, és així. Però aquí a la Mediterrània està considerada com a preocupació menor. Li van baixar la preocupació perquè van veure que a partir del 2014 o així començaven a haver-hi nius on no n'hi havien hagut mai. Uh-huh. També s'havia prohibit algunes arts de pesca que les amenacen, i llavors vam pensar que la població anava més i per això li van baixar a preocupació menor aquí al Mediterrani.
Anem a veure, avui ets l'encarregada de dur a terme aquesta conferència que comentava al Museu de les Terres de l'Ebre, però en aquesta conferència i sobretot en tot el que envolta la Setmana de la Ciència també participa el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Jo, per exemple, sent d'aquí baix, del sud, el Parc Natural del Delta sempre l'he associat als ocells, i l'altre dia, parlant amb el tècnic del parc, amb el Xavier Abril, em va dir, no, les tortugues també hi són presents. De quina manera, Glòria?
Doncs, de fet, el primer niu que en si que es té constància aquí a Espanya va ser al Delta. Es va trobar un embrió dins un ou i va ser el 1991, si no recordo malament. I des de llavors, pues, sempre hi ha hagut alguna activitat o altra aquí al Delta de l'Ebre. I, de fet, el 2021 hi van haver-hi els dos nius a la mateixa platja. Crec que era la del Serrallo, si no m'equivoco.
Anem a veure, tu estàs estretament vinculada a la Universitat de Vic, dintre de les ciències ambientals, i en alguna ocasió feu viatges aquí baix per veure com evolucionen aquestes tortugues?
No, perquè, o sigui, ben bé, aquestes tortugues només venen un dia, una nit, i clar, és molt difícil arribar a temps a estar amb la tortuga en si. O sigui, només tenim constància això quan algú veu el rastre, quan algú veu la tortuga, i si podem, nosaltres correm i baixem cap allà, però pocs... O sigui, és difícil estudiar-les d'una manera exhaustiva, perquè clar, viuen al mar, no, només pugen a la platja quan han de fer el niu i ja està. Llavors no estan tot l'any present aquí.
I com ho feu per estudiar-les?
Pues és complicadet, però el que intentem és posar-los una marca satelital per tal de veure després a quins llocs van. Però clar, també aquesta marca només els hi dura a les famílies adultes, els hi dura com a molt un any, perquè clar, muden les escames de la closca i llavors cau. I són uns animals molt difícils d'estudiar. Com passen tota la vida a mar endins, doncs és realment difícil. Llavors intentem fer això amb les femelles quan arribem a elles a platja, o si no amb les petitones, les portem a centres de recuperació, com seria el CRAM, i fem cria en captivitat durant un any per tal de que quan les alliberem siguin prou grossetes com per poder-los posar també una altra marca satelital i agafar els sang per veure la genòmica d'aquests individus. I gràcies a això, doncs, tenim també alguns tracks que es diuen d'algunes cries que sabem on han anat, també els hi posem un microchip, les identifiquem, i sabem que una tortugueta del niu de la Mar Vella de 2020 ha sobreviscut fins aquest any perquè l'han trobat a Itàlia. I ara l'estan tractant, que tenia uns petits problemes a un ull, i quan estigui bé la tornaran a deixar anar. I llavors doncs, és una manera de saber que vius que han nascut aquí a Catalunya, que alguns han sobreviscut de moment doncs, 2 anys aquesta. Els altres, clar, fins que si algú no la troba, que és algo molt, molt raro que passi, no sabrem res més d'elles fins que potser alguna torni a posar un niu a les nostres platges d'aquí 20 anys, 15 anys o alguna cosa així.
Quina és la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs s'estima que una de cada 1.000 només arriba a l'edat adulta.
I a què és degut, això?
Perquè tenen molts depredadors, quan són petitetes pesen uns 14-16 grams, tenen la closca tubeta i llavors entre que surten del niu fins que arriben a mar endins se les mengen molts depredadors. I és per això que quan posen el niu posen 100 nous de mitjana, perquè només una de cada 1.000 arribarà a edat adulta. És una estratègia que tenen.
Que llestos són els animals, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè és el que tu comentes ara, no? Posar 100 nous perquè ja són conscients que molts pocs arribaran adults.
Mm-hmm. posen 100 ous, més o menys, aproximat, i no només un niu en l'estiu, sinó que en posen entre 4 i 100 nius les femelles.
Déu-n'hi-do. I Glòria, estudiant aquesta espècie, la tortuga careta, què és el que més t'ha sobtat o el que més has dit? Ostres, no m'ho podia imaginar mai.
Ostres, pues a mi el que em va sobtar és veure animals que tenen amputacions i que tot i així continuen pujant a la platja i fent el niu. Són uns animals molt durs. Són
molt resistents.
Són espectaculars.
Diguéssim que destacaries de les tortugues el fet de la seva resistència davant la gran perillositat per sobreviure, no?
Sí, sí, sí.
Jo la veritat és que la vostra tasca la trobo fantàstica en quant a què ens podeu traslladar tantes coses que tenen les espècies animals que en ocasions nosaltres com animals, perquè som humans però som animals, hem perdut de vista.
Sí, són, a mi els trobo uns animals preciosos i el que has dit, que tenen una resiliència molt grossa.
D'altra banda, Glòria, sí que m'agradaria que ens expliquessis en què consistirà la xerrada, la conferència que duràs a terme aquesta tarda al Museu Terres de l'Ebre.
Doncs parlarem una mica de lo que t'he comentat, no? Com els estudiem i això, també el seu estat de conservació aquí a la Mediterrània i com a Catalunya gestionem els nius, perquè ja s'ha decidit fer-ho així, i també una mica de com hem d'actuar en cas de que ens trobéssim un rastre, una cria o una femella a la platja. I també pues, explicaré una mica com van anar els nius de 2021 d'aquí a l'Alfacado.
Diguéssim que la teua xerrada s'emmarca dintre del projecte Careta a la Vista?
Mm-hmm, sí.
Fes-nos 5 cèntims del projecte.
És un projecte que va començar el 2017, si no m'equivoco, i està enfocat en portar a la població les eines necessàries per tal de que sàpiguen què està passant amb la tortuga i com han d'actuar si en veuen mai una, no? Que bàsicament és trucar al 112 per tal d'activar el protocol d'actuació. I doncs ens dediquem a això, a fer xerrades, a intentar fer formacions als ajuntaments dels municipis costaners perquè sàpiguen com han d'actuar. També fem materials que estan a la nostra web disponibles per qui els vulgui descarregar i fer això ciència ciutadana.
Molt bé. Estem conscienciats en la societat respecte a la feblesa, tot i la resiliència de la que parlaves d'aquesta espècie?
Encara queda, però jo crec que dins d'Espanya, crec que Catalunya, no sé si... Catalunya és un dels llocs on hi ha hagut més nius fins ara i no sé si és perquè la població està més conscienciada i llavors sempre que veu un rastre ens avisen o perquè hi ha més nius aquí que el reste, però jo diria que dins del que cap la població es va conscienciant cada vegada més.
Dos elements que estan sobre la taula, que són plena actualitat i que m'agradaria que m'expliquessis si afecten o no a la tortuga babaua. Un, el canvi climàtic.
Digues, l'altre quin seria?
I l'altre és pel canvi climàtic i després ja te faré.
Doncs justament el canvi climàtic el que està portant aquí a la Mediterrània és que en les poblacions que ja han sigut estables des de fa temps, que serien a Grècia, a Xipre i tota aquella zona, doncs s'estan feminitzant, perquè la temperatura d'incubació del niu determina si sortiran més femelles o més mascles. I per tant, com més temperatura, més femelles surten. I llavors creiem que una estratègia és aquest canvi de comportament i que anidin a zones on no havien anidat mai, que seria la nostra costa, que és més freda, per tal de contrarrestar aquesta feminització.
D'altra banda, l'altra pregunta que et volia fer és, que també és plena actualitat, tu parlaves fa un moment de com inclús... individus amb amputacions poden continuar fent el seu trajecte sortint a pondre. I la meva pregunta va al voltant de, en un moment en què la contaminació dels nostres mars, la nostra Mediterrània, en quant a plàstics, és tan elevada que contínuament hi ha campanyes de conscienciació, com afecta la contaminació en quant a plàstics, per exemple, a la tortuga careta?
Doncs malament, clar, o sigui, nosaltres, el nostre equip, estem més enfocats en conservar la part de nidificació, però si tu aconsegueixes que tots els nius tiren endavant però no protegeixes el que els està passant mar endins, no?, amb la pesca accidental, amb els emmallaments per deixalles i arts de pesca abandonades, doncs no anem enlloc. I és un punt que, clar, com hi ha molt de política al darrere a l'hora de regular totes aquestes coses, és complicat d'actuar. I també, com és una cosa que no veiem, clar, quan tu veus la tortuga a la platja, veus les cries, és tot molt maco i la gent es volca molt en això, però no s'ha d'oblidar que també s'ha de protegir mar endins per tal de que no els hi afecti tant totes aquestes deixalles i arts de pesca abandonades.
I ara sí que et voldria fer una pregunta que l'altre dia em sembla que es va quedar en l'aire. De quantes tortugues estem parlant a la Mediterrània a hores d'ara? Quantes teniu comptabilitzades?
Doncs això ho vam fer, va ser un projecte força gran on hi van intervenir molt diferents equips i crec que hi van intervenir uns 3 investigadors espanyols. I vam fer transectes per comptar les tortugues que veien, no? I després, utilitzant models matemàtics, doncs van estimar que el 2018 hi havia al voltant d'unes 800.000 tortugues a la Mediterrània, però això és comptant tant tortugues mediterrànies com les tortugues atlàntiques que ens arriben fins aquí i que passen un temps en el mar Mediterrani.
Doncs fantàstic, Glòria, un plaer que hagis entrat a Arran de Mar d'aquest divendres. Visca la tortuga careta, quan pot viure una tortuga careta?
Entre 50 i 75 anys, més o menys, sí, són força, són una esperança de vida força llarga.
I quan poden arribar a medir?
Crec que, ostres, ara diria un metre potser de llarg i pesar uns 60 quilos o alguna cosa així. Són força grossetes.
Déu-n'hi-do.
Són la segona espècie més grossa de les 7 que hi ha.
I l'última pregunta, per què careta?
És el nom que li van posar, careta, el nom científic. També li deia, se li diu babaua, però és un nom així una mica despectiu, pobreta, i a nosaltres ens agrada més dir-li tortuga careta.
Doncs, Glòria, un plaer que hagis entrat al programa, que vagi molt bé la conferència Nius de Tortugues a les nostres platges, la visita d'una vella amiga, i estem en contacte.
Moltes gràcies per convidar-me.
Que passes molt bona tarda. Bé, Frangui, fins aquí hem pogut xerrar amb la Glòria Fainer sobre aquesta conferència que durà a terme aquesta tarda al Museu Terres de l'Ebre i en la que col·labora el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ens retrobem en una estona.
És divendres i des d'Arran de Mar us volem recomanar les millors activitats per aquest fin de perquè gaudiu, desconnecteu i viu la nostra mar de la millor manera. Comencem ronda d'actes i agenda aquest cap de setmana per la Costa Brava. En Sergi Corral ens en porta una bona mostra. Sergi, què tenim aquest fin de per les comarques de Girona?
Aquest cap de setmana, si voleu venir per terres gironines, us oferim 3 propostes. La primera, ens quedem aquí prop de l'Escala i és el jaciment de Sant Martí d'Empúries, perquè aquest proper dissabte, dia 19, s'hi fa una visita virtual, una visita guiada per les ruïnes pel jaciment grec i romà, però amb la particularitat que ens equiparem d'unes ulleres de realitat virtual i tindrem una visió extraordinària i única d'espais com l'Àgora, el Fòrum Romà, i la novetat d'aquest any serà que també podrem veure tres dimensions en realitat virtual al Port Grec. Com dèiem, dissabte entre les 11 i 2 quarts d'una a un preu per persona de 10 euros i amb reserva prèvia trucant al 972 77 59 76 o bé escrivint un correu electrònic a reservesempúries@gencat.cat. Si us agrada la cuina marinera, no us podreu perdre el Show Cooking de cuina marinera a Palamós. Això és el Museu de la Pesca, l'Espai Peix, i es tracta d'un show cooking de peix de llotja, de peix de proximitat, obert al públic entre la 1:30, 2:15 i 2:15 de la tarda. Té un preu per persona de 20 euros i cal fer reserva prèvia escrivint a tickets.museudelapesca.org. I no ens movem del Baix Empordà perquè l'última activitat ens ocupa els 3 dies, del 18 al 20 de novembre, i és que Begur se celebra el Festival Carmen Amaya. És un festival de flamenc dels més importants de Catalunya. Hi trobarem conferències, tallers, masterclass, concerts i fins i tot una ruta pels punts més emblemàtics de Begur. Per comprar les entrades i fer la reserva, heu de visitar a festivalcarmenamayabegur.com.
Moltes gràcies, Sergi, per les teves propostes i continuem amb aquesta ronda amb Diana Mar. Què podem fer aquest cap de setmana pel sud del país?
Doncs mira, Frank, per aquest cap de setmana i fent més ressò de la efemèrides d'aquest dimecres passat, recordareu 16 de novembre, i jo us vull recordar 16 de novembre de 1938, dia en què es va donar per finalitzada la Batalla de l'Ebre, considerada la batalla més cruenta de la Guerra Civil Espanyola. Així que si teniu previst baixar al sud, vos proposo visitar les jornades de recreació històrica del final d'aquesta batalla a Flix, a la Ribera. Teniu 3 dies per davant amb activitats diverses que vos aproparan aquest episodi de la Guerra Civil, i el programa va des de presentacions de llibres, passant per les famoses recreacions, conferències, etc. Totes elles, per cert, gratuïtes. I dit això, no voldria tampoc que se m'oblidés que aquest cap de setmana es duen a terme al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, les jornades gastronòmiques de l'Ànec i el Coll Verd. De fet, aquestes jornades les podreu gaudir fins al 27 de novembre, però ara és un moment fantàstic per provar aquesta carn de caça, ja que és temporada i estarà cuinada per nous restaurants de la zona.
I Laia Oltra, a veure, què ens proposes per la teva zona aquest cap de setmana?
Jo us proposo anar de festa major perquè Masboquera, aquest municipi que forma part de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, celebra aquest cap de setmana la festa major en honor a Santa Isabel d'Hongria. Durant aquests dies, doncs, del 18 al 20 de novembre, la regidoria de festes i també el club esportiu d'aquest municipi han organitzat gairebé una vintena d'actes que es poden consultar per la pàgina web del municipi. Les activitats són molt variades i són gratuïtes per tots els gustos i edats. En aquest sentit, hi ha, per exemple, doncs, actes com tallers infantils de serigrafia, espectacle de circ, també actes tradicionals com la processó amb la banda municipal de música Clau de Vent, també correfoc amb la colla de Diables de Vandellòs, la cercavila amb els capgrossos de Vandellòs i els gegants de l'Hospitalet de l'Infant. Així que, si esteu per la zona, podeu anar a Festa Major de Masboquera. Que vagi molt bé el cap de setmana.
I avui l'Emili, des de l'Almaresma i la Selva Marítima, ens proposa anar a un concert solidari aquest diumenge a Blanes.
Bona tarda de nou. Doncs avui la nostra agenda de l'Almaresma i la Selva Marítima ens porta fins a Blanes. Concretament, avui us recomanarem un concert solidari que és molt especial i que es fa aquest proper diumenge al Teatre de la Costa Brava Sud, a Blanes. A partir de les 6 de la tarda d'aquest diumenge comença el concert solidari amb la Fundació Aspromis, que faran els membres de Gospel Viu. Fil de Gospel, sota la batuta de Rubén Espinosa, és un cor de gospel amb una llarga experiència en directes originals i potents, amb una posada en escena espectacular, fa gaudir d'aquest gènere musical amb un repertori que viatja des de l'espiritualitat negra, tot passant també per les variants més tradicionals com el gospel africà i, finalment, un estil més modern. La Fundació Espronis, recordem, és una fundació sense ànim de lucre que treballa per generar iniciatives, suports i serveis perquè les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament i també d'altres col·lectius vulnerables i els seus entorns familiars gaudeixin d'unes condicions òptimes de qualitat de vida i d'igualtat. Recordem aquest diumenge tots al Teatre de Blanes per col·laborar amb aquesta iniciativa solidària. L'entrada és de 10 euros, tot i que també es pot col·laborar a través de la Fila Zero. Vinga, que ja tenim aquí el cap de setmana. A gaudir. Bona tarda a tothom.
I anem cap al Garraf amb un parell de propostes que ens porta en Carles Monasterio per aquest cap de setmana. Endavant, Carles.
Hola de nou, Fran. La primera de les propostes se situa aquí a Vilanova i la Geltrú. Es tracta d'una nova jornada de retirada de plantes invasores a la zona dunar propera al torrent de Sant Joan. La intenció és aconseguir la recuperació del sistema dunar autòcton de la platja de Ribarroges. És per això que es respectaran les plantes pròpies de la zona que contribueixen al desenvolupament progressiu de les dunes. Al llarg de la jornada també s'aprofitarà per fer una neteja de les platges. L'activitat s'iniciarà a les 10 del matí de demà dissabte i està organitzada per l'entitat La Fuixarda i Herba Litoral amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. És completament gratuïta i es recomana portar guants, calçat tancat i pantalons llargs per tal de protegir-se mans, peus i cames. La segona proposta se situa al municipi de Sitges. Es tracta d'una activitat d'identificació d'aus marines. De la mà de l'entitat Biodiversitat Sitges, l'activitat constarà en identificar espècies de gavines, gavians, xatracs i corbs marins i fins i tot d'altres espècies menys habituals com el bec de serra mitja o el cabussó emplomallat. La proposta començarà a les 10 del matí des del Centre d'Estudis del Mar, on es podrà observar la riquesa de l'espai marí de les costes del Garraf, i seguirà fins a la desembocadura de la Riera de Ribes, una de les zones incloses en la xarxa Natura 2000. La trobada de demà dissabte és totalment gratuïta, però sí que és necessari la inscripció prèvia al correu biodiversitatsitges@gmail.com. Així doncs, ja sabeu, demà al matí podeu triar entre la jornada de recuperació de la platja dunar de Ribarroges a Vilanova i la Geltrú o l'activitat d'identificació d'aus marines a les platges de Sitges. Que tingueu un molt bon cap de setmana.
Aquest cap de setmana, membres de l'Associació de Músics de Tarragona reinterpretaran cançons del tarragoní Ricard Garriga, que van ser composades quan en Ricard estava internat al camp de concentració de Mauthausen. Aquestes obres reflecteixen la seva experiència de vida en aquest camp d'extermini nazi, i aquest dissabte, dia 19 de novembre, membres de l'Associació de Músics les reinterpretaran i les tocaran en un concert especial. Es tracta del plat fort, de la Taverna Republicana, un concert que forma part del programa de Memòria Democràtica que coordina l'Ajuntament de Tarragona i que aquest any s'ha centrat precisament en els tarragonins deportats als camps de concentració i d'extermini nazis. Perquè ens parli d'aquesta iniciativa de memòria històrica i musical, tenim a la Núria Cartanyà, què podríem dir, membre d'aquesta casa de Tarragona Ràdio, companya, que a més té talent musical, i l'ha expressat a veure aquest dissabte 19. Núria, a veure, com us van arribar aquestes cançons del Ricard composades en un camp de concentració i les vau donar un vol?
Doncs mira, va ser com una qüestió de bons veïns, saps? Mm. És que el programa de memòria històrica el coordina, el dirigeix el Jordi Piqué, que és l'encarregat de l'Arxiu Municipal, i que comparteix dependències, està en Tabacalera junt amb l'Associació de Músics, comparteixen espai. Llavors, ell té tirada cap a aquestes qüestions històriques, especialment de memòria històrica, va donar amb la figura de Ricard Garriga Se'n va adonar que Ricard Garriga, quan havia ja ha sigut alliberat dels camps de concentració nazis, no va poder tornar a Espanya, com li va passar a molts exiliats i deportats, que llavors comptaven tornar a casa, però aquí hi havia franquisme, no? I van haver de viure a París, a França, concretament, en general, a França, no sé ben bé on va parar, on va anar a parar el Ricard Garriga. Ell era mestre de professió, era també, però, dramaturg i músic, era una mica de tot. I a França l'única manera en què es va poder guanyar la vida va ser, doncs, fent varietats i una mica cabaret, també, com a músic, sí. I va enregistrar l'any 65 quatre temes que havia composat, doncs, estant al camp de concentració. El Jordi Piqué va donar amb aquesta història, va trobar les gravacions, que de fet les podeu trobar a internet, si feu una mica de cerca,
les originals.
Sí.
Vale.
I li va dir als veïns, a l'associació de músics, amb qui es veuen cada dia, els va dir, home, doncs per què no fem algo xulo que és recuperar i portar a les sonoritats dels nostres dies aquestes cançons. Les vam escoltar, ens vam posar les mans al cap, vam dir, ostres, l'associació de músics no ha fet mai una cosa així, perquè és una sonoritat gravada als 60 però sona com a anys 40, estil per entendre'ns Juanito Valderrama, una mica, i clar, són cançons, doncs, dures, amb un llenguatge molt d'abans i que ens parlen de situacions que ara la veritat és que ens sonen una mica estranyes.
Sí.
Les hem recuperat, però, dos d'elles.
Increïble aquest projecte, que a més oferireu el concert aquest 19 de novembre a la capsa de música de la Tabacalera de Tarragona. A quina hora?
Comença tot plegat a les 7, si no recordo
malament. A les 7 de la tarda.
Sí, jo diria que sí.
Un projecte únic de recuperació i de memòria democràtica a través de l'art, a través de la música i sobretot vosaltres amb aquest grup, amb aquest conjunt que heu format per recuperar la memòria de Garriga, i estem sentint aquesta música, així que esperem una mica de canya, pel que veig.
No et pensis, no, t'explico. Hi ha quatre cançons gravades pel Ricard Garriga, de les quals n'hem recuperat dues, perquè és una tasca feixuga, i en fi, dues. Una, que és aquest Retornarem, que és una mena d'himne, que ve a explicar, doncs, això, ja ens han alliberat o ens alliberaran dels camps nazis i, escolta, tornarem via França cap a Catalunya. No va poder ser mai, però hi havia l'esperança aquesta. I és una mica, unim-nos, no, hem patit moltíssim, però seguim vius i seguim lluitant. I l'altra que hem agafat, i a aquesta li hem donat un aire fins i tot al final, una mica rotllo en paranoia, rotllo fresqueta. Però l'altra es diu El Prisionero, està composada en castellà, i et pots imaginar explicar el lament d'una persona que està tancada, no?, i tota l'enyorança que té. I aquesta l'hem convertit, és molt xula, El Prisionero, l'hem convertit en una cançó amb guitarres arrossegades i transfrontanera, una mica tarantineja.
Vale.
Per entendre's. I són aquestes dues. La resta del concert de la Taverna Republicana estarà conformada per diferents grups de l'Associació de Músics que cantaran cançons de llibertat, cançons polítiques, cançons antibèl·liques, poti.
Pues, aquest és el pla especial que recomanem des d'arran de mar aquest dissabte 19 de novembre a la capsa de la música, de la mà de l'Associació de Músics de Tarragona, recuperant l'art del Ricard Garriga, d'un autor desconegut que ens descobreixen actualment, i amb més concerts relacionats amb aquells himnes de llibertat. Núria Cartanyà, moltes gràcies.
A vosaltres.
I per mostrar-nos aquest cop amagat, aquest secret que tenies de cantant, i de talent que tenies allà amagat, que jo no el coneixia. Núria, felicitats i moltes gràcies per aquest projecte.
Gràcies a tu.
Merci. I acabem el programa d'avui de Ran de Mar anant fins a Deltebre, on tenim la nostra companya Diana Mar preparada per fer la notillotja. Bona tarda, Diana.
Bé, Frank, ja arribem al final d'aquest programa de la Ran de Mar de divendres i ho fem amb la notillotja. Avui viatgem a la Cofraria de Pescadors de Sant Joan de Deltebre i tinc l'immens plaer de comptar amb la Sarai Fresquet. Ella és la responsable de subhasta de la cofraria. Bona tarda, Sarai.
Hola, bona tarda.
Bé, ja ha passat la setmana, suposo que, bueno, tinc moltíssimes ganes de que ens expliques com ha anat la llotja aquesta setmana de pesca.
Pues bueno, esta setmana ha sigut, ja fa setmanes que portem bones quantitats de captures de peix. Anem una mitja aproximadament d'unes 400 o 450 caixes cada dia. Avui mateix han tingut 427. I, bueno, principalment ha sigut captures de cranc blau. Uh-huh. Han tingut 700 quilos de cranc blau. El preu ha baixat ja fa unes setmanes que ja va una mica més baixet, i podem distingir aquí ja una mica, ja distingeixen els compradors entre mascles i femelles de cranc blau. El que són els mascles ho solen pagar una mica més carets, van entre ara mateix entre 5 i 5 euros i mig, uh-huh. I les femelles les fan més barates, més econòmiques, entre 3 euros i mig i 4.
Quin és el motiu d'aquesta diferència?
És perquè després, a l'hora d'utilitzar el cranc per a fer els fumets o per a inclús fer els arrossos, és més valuós lo mascle. I és que la femella sol anar molt ovada i se veu que això no, als cuiners no els acaba d'agradar a l'hora d'utilitzar-la per a fer plats. I també són més grossos, els crancs blaus, els mascles, i bueno, principalment el motiu és aquest. Elles són més petites, i llavors, pues, clar, el preu pot ser una mica més econòmic.
Però el fet és que nosaltres quant de temps podem portar parlant del cranc blau? Un any?
Bueno, el cranc blau n'hi ha tot l'any.
Sí, però tu i jo fa lo menos un any que sempre que parlem a la llotja del producte parlem del cranc blau. I jo crec que en aquest any és la primera vegada que em distingeixes entre mascles i femelles. És curiós, eh?
Sí. A veure, hem de dir també que la nostra llotja, la de Deltebre, sí, és l'única que té les seves embarcacions perquè el cranc que hi ha al riu. Les demés llotges, el cranc blau que comercialitzen, les seves embarcacions l'agafen a les bahies o l'agafen a mar oberta. Nosaltres som l'única llotja que té cranc específicament del riu Ebre, perquè les nostres embarcacions són les úniques que poden pescar dins el riu Ebre. Però bueno, això de les distinció és perquè ja fa unes quantes setmanes que jo veig que els mateixos compradors ja aquesta és femella, o sí, este sí que és mascle, lo sento jo que ho comenten. Suposo que és una mica també una volta de tuerca que diuen que ha fet el mercat.
Que curiós. I bueno, i la resta de caixes, què?
Bueno, allà on han tingut també polp, 270 quilos de polp a 8 euros. Han tingut també, així en gran quantitat, 250 quilos de lliçal a 1,30 euro. Uh-huh. Han tingut també orades, quasi 150 quilos a uns 12 euros. La mitja ha sortit. També han tingut llobarros, 70 quilos de llobarros a 16 euros.
Déu-n'hi-do.
Què més han tingut? Palometes, que és una mica estrany d'agafar tantes captures, quasi 100 quilos de palometes a 2,80 euros. Què més han tingut? Saupes també, molta quantitat de saupes, que no és normal, quasi 70 quilos a 1 euro. I tallams, 50 quilos de tallams a 3,80 euros. I llavors, de lo que és de marís, hem tingut navalles, 154 dotzenes, a 2 euros han anat. Ara són una mica, el tamany és una mica petit, però uh-huh. Això van més barates. Uh-huh. I tallarina han tingut 112 quilos a 13 euros.
Que és el producte estrella.
És el marisc estrella que tenim aquí. Correcte. I llavors també han tingut així de peix més refinat, els lenguados, però han tingut poqueta quantitat. Un arribat a 20 quilos a 18 euros.
Déu-n'hi-do, eh?
Ja està.
Com és que el llenguado va tan car?
Perquè és molt bo. Bueno, a veure, això va a gustos, però claro, està cotitzat, el llenguado, pues, llavors, claro, si hi ha demanda i lo paga, pues el preu munta. Si ja els pegués per dir no, que el llenguado no, ja no mos agrada, no el volem, pues baixaria de preu.
Un altre tema molt important i estretament relacionat amb la cofraria de Deltebre, l'angula.
Pues bueno, l'angula, vam començar a pescar l'angula fa 2 setmanes, uh-huh. El 10 de novembre, però pràcticament no s'ha agafat molta quantitat. Portem fins al dia d'avui uns 26 quilos això és poc, però per exemple, avui, el vent que està fent i tot això, que és bona senyal per a la pesca de l'angula, hem capturat només el dia d'avui 2,2 quilos. El riu encara no se n'agafa, perquè encara fa falta que baixi una mica més de corrent d'aigua, que faci una mica més de mala hora, una mica més de fosca, però este bany que fa avui, per exemple, és bona senyal perquè en els pròxims dies se pugui agafar més quilos d'angula.
De fet, la cofraria de Deltebre és un referent en la pesca de l'angula, no és així, Sarai?
Sí, sí, nosaltres som el punt de venda el primer punt de venda d'angula del Delta de l'Ebre, de tot el Delta de l'Ebre, som nosaltres, la nostra llotja.
I quines característiques té l'angula nostra respecte de la resta de Catalunya?
És que a la resta de Catalunya jo crec que no se n'agafa, només se n'agafa aquí el Delta d'Angula. A Barcelona crec que també hi ha algun lloc per allí que se n'agafa, però molt poqueta quantitat. El que és Catalunya només agafem nosaltres el Delta. Llavors ja és València, França i el nord del País Basc. Però el que és Catalunya només se n'agafa una quantitat raonable aquí, al Delta.
D'alguna manera podem dir que la cofraria de Deltebre és la distribuïdora d'angula de Catalunya?
Mentre no faigui temporal de mar, ja pot ploure, ja pot fer fred, el que vulgui, però mentre no faigui temporal de mar no passa res. L'únic que pot afectar és que el peix, per exemple, s'afona una mica més i està una mica més sossegat i el no moure's tant no cau tan fàcilment a les trampes o a les àrcies o a el que fiquien. Però en principi sortir a pescar, cap problema. Mentre no hi hagi temporal de mar, ja pot ploure o fer molt de fred, que no hi ha problema en este cas.
I ara, per exemple, dissabte i diumenge se pesca?
No. Bueno, l'angula sí. L'angula, des que comença a pescar-se el dia 1 de novembre, se pesca de dilluns a dilluns, sense dia de Nadal, cap d'any, tot, fins al dia 20 de març. L'angula no hi ha tregua. Però el que és les pesques normals, que es ven a subhasta tots els dies, tot això és de dilluns a divendres. A divendres a migdia ja, les arcies ja han d'estar a terra i la flota amarrada. L'únic que llavors sí que poden sortir el diumenge a la tarda ja, i poden sortir a tornar a calar les àrcies, però el dilluns de matí poder xorrar ja i poder arribar a subhasta.
Doncs ens has fet una molt bona radiografia de com està la pesca aquí baix al Delta. Moltíssimes gràcies, Sarai, i que tingues molt bon cap de setmana.
Doncs arribem a aquest final de Randa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema no monetari. Lo vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca se contari. Apenas go dum dum con mi boom boom. Zoom, zoom, oh, Miami.
Cielo, ¿y quién me trajo a ti? Hey. Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día más.
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Yeah, that.
la despedida de esta playa de mi vida. Te hice una promesa, volverte a ver así. Más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos. Ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer.
Ràdio L'Escala, serveis